continuem en directe al Planeta Prat amb més propostes interessants que es fan a la ciutat, i és que tornen també les xerrades de Prat Famílies en el seu format d'aquesta primera infància, que ja sabeu que es fan a les escoles bressol, per parlar d'aquestes xerrades que comencen al voltant de l'alimentació saludable. Ens acompanya l'Elisabet Ribas, la coordinadora de 0 a 3 anys del Departament d'Educació de l'Ajuntament. Què tal, Eli, com estàs?
Molt bé, bon dia. Molt bé, molt bé. Aquí per explicar-vos la proposta que tenim a les mans.
Vinga, doncs explica'ns una miqueta, perquè és molt interessant, no, fer aquestes primeres passes en l'alimentació saludable, però també a vegades necessitem una mica d'acompanyament, una font fiable que poder seguir, perquè no és fàcil parlar d'alimentació en edats doncs, tan primerenques i en fer els canvis fins i tot que s'han de fer fins que l'infant ja comença a menjar com tothom, no?
Mira, t'explico una mica la proposta aquesta com es va iniciar, perquè crec que és interessant.
Sí.
La Raquel va estar fent una formació a les cuineres de les escoles bressol. I, bueno, i va ser una formació que la van viure superinteressant, perquè es va compartir les angoixes des de la cuina, tot el tema de tots els diferents processos alimentaris que hi ha en aquests moments i aquestes maneres de fer diferents que han anat canviant amb el temps, amb el baby bliss i tot el tema aquest. I llavors vam plantejar-nos la necessitat potser de fer unes xerrades que es compartissin amb les famílies i les educadores i fins i tot les cuineres, si podien, a les escoles per compartir i parlar de l'alimentació en aquesta etapa, no? Que era... Llavors vam poder parlar amb la Raquel, ella ens va dir que sí, i per això hem organitzat aquestes xerrades, que n'hem fet 3 a diferents escoles bressol, i ja sé d'alguna cuinera que hi anirà, o sigui que crec que l'objectiu aconseguirem, que es pugui compartir amb les cuineres de les bressol, més les famílies que puguin explicar les seves angoixes i tot, trobo que estarà molt bé.
Raquel Derk, que és la dietista i nutricionista, i també és educadora, que és la que tirarà endavant aquesta xerrada. Què tal, Raquel, com estàs?
Molt bon dia, molt bé, gràcies.
Explica'ns una miqueta com va ser doncs, aquesta primera trobada i què és el que et trobes també tractant l'alimentació en aquests inicis, no? De l'alimentació d'una persona que és petiteta, que intentem traspassar-li el millor de nosaltres, no? Però hem de treballar amb molts factors que hem de tenir en compte, no? Què és el que et trobes?
Exacte. Bueno, estem en un moment en què tenim moltíssima informació, no? A vegades accés d'informació i no saps molt bé. Bueno, al final no saps quina és una informació que és verídica, quina no, a què has de fer cas, no? És una llau d'informació molt gran. I ens trobem que, a més, amb l'alimentació, bueno, jo també perquè m'hi dedico a això, no? Però és un tema del que tothom en parla i tothom en sap, i no en sap a la vegada, no? Clar. I a vegades, doncs, bueno, trobes famílies que van molt perdudes o que han llegit informacions contradictòries, sí, no?, a llocs diferents.
Sí, sí.
I a més a més, el que comentàvem, no?, de les noves tendències, diguéssim, que són, en realitat són velles, no?, però les noves tendències d'alimentació en la primera infància, com seria, per exemple, el baby-led weaning, no?
Expliquem una miqueta això, Raquel, perquè qui no tingui fills o filles potser no sap ben bé què significa. Això... com és aquest mètode? A veure.
Sí, se li ha posat molts noms, no? Mètode baby-led weaning, en realitat, són les sigles de BLW, no? I això són unes sigles que venen del món anglosaxó, d'acord? I s'acostuma a confondre com a que el bebè menjarà sòlids,
sí,
d'acord? És a dir, aquest nadó, aquest infant, que a partir de que comença a menjar al voltant dels 6 mesos, no se li ofereixen papilles o triturats, sinó que se li ofereix directament menjar sòlid, d'acord? Aleshores, el baby-led weaning en realitat no és exclusivament menjar sòlid, sinó que fa referència més a deixar que sigui la pròpia criatura qui guiï, d'acord? Llavors, això no és només què menja, sinó com menja, com ho fa, quina actitud tenim nosaltres davant, no?, d'aquest moment de l'alimentació, què li oferim, i òbviament sempre tenint en compte que han de ser propostes que siguin segures, és a dir, estem oferint... Això espanta molt, no?, les famílies, dius, sí, com li donaré ara jo menjar trossos, no?, si no té dents, no?, o en té molt poques. Llavors aquí s'ha de fer sempre molta seguretat, D'acord? Llavors aquí passem a parlar d'unes altres sigles, no? Que són BLIS, que per qui no li soni, no? Seria també del món anglosaxó, no? El Baby-led Introduction to Solids. I seria com una versió 2.0 d'aquest Baby-led Weaning, que seria tenir en compte aquesta criatura que es guia, no? Sola pel menjar, però tindrem en compte de reduir al màxim el risc d'ennuegament, d'acord? I a la vegada de tenir en compte la part de nutrició, perquè ens trobàvem molts cops que amb el Baby-led Weaning hi havia famílies que començaven a introduir els aliments però no tenien en compte aquesta vessant nutricional. Clar. I aleshores podem tenir carències de ferro, per exemple, o potser no estem oferint els aliments que hem d'oferir.
Uh-huh. Et semblen bones estratègies per fer aquesta passa de cap al menjar sòlid, aquestes dues que hem comentat?
La veritat és que els estudis que estan sortint, que són molt prometedors, no? I molts que n'hi han sortit, ens donen moltes bones notícies. Jo, per exemple, soc mare, també. La meva filla ara ja és més gran, però sí, ho vam fer el Baby-led Weaning. En aquelles encara no es parlava del mètode BLIS. I jo he de dir que és fantàstic. I a més, amb totes les famílies, no? Amb les que hem treballat això, és fantàstic, té moltíssimes avantatges, d'acord? Les criatures experimenten molt més amb els aliments, poden adquirir més ràpidament aquesta mobilitat, no, de fer la pinça, sí, per exemple, la motricitat fina, uh-huh, rebutgen menys els aliments a posteriori, no? Quan s'entra en un altre període que es diu la neofòbia, que, bueno, que avui tot són paraules rares, no? Però la neofòbia seria com la fòbia a nous aliments, que no has descobert en aquesta finestra d'alimentació que es dona quan són molt petitets abans de l'any. És a dir, que si no hem introduït certs aliments abans de l'any, després de l'any, a partir de l'any i mig, se'ns comença a dificultar. Aleshores, clar, quan li hem donat tot barrejat, triturat amb papilles, no han vist aquests aliments per separat. El Baby-led Weaning o el BLIS té aquest avantatge que ja veus els aliments per separat, ja els coneixen, ja estan més familiaritzats, d'acord? I, bueno, i també s'ha vist, hi ha molts estudis que ens estan dient que aquest tipus d'alimentació pot prevenir també problemes a llarg termini, com per exemple problemes de sobrepès, obesitat, no? I millorar la relació amb l'alimentació. Mm-hmm. Tot i així, si les famílies no es veuen segures, no s'atreveixen o... que per acabes amb la conciliació familiar no és fàcil poder seguir això, no? Perquè, bueno, jo ho tinc molt clar com a família, ho vull fer, però...
Com ho faig?
Igual les persones cuidadores d'aquesta criatura no ho volen fer, no? Ja puguin ser els avis, no? Mm-hmm. Les àvies, o a vegades no és possible, no? L'escola bressol o la llar d'infants. Sigui com sigui, si hem fet triturats o hem fet Baby-led Weaning o BLIS, no? Aquesta versió millorada, tenint en compte que les criatures, els infants, al voltant dels 8-9 mesos, ja han de començar a menjar sòlid, d'acord? Ni que sigui més xafat, més trossets, és a dir, que al final el que estaríem fent amb aquests mètodes, no? Baby-led Weaning BLIS, és avançar-ho. És a dir, en lloc de començar amb triturats i als 8-9 mesos ja fer la transició a sòlids, doncs comencem directament amb sòlids i així no hem de fer aquest pas, ens estalviem un pas, diguéssim. Mm-hmm.
A nivell nutricional, què és el que hauríem de tenir present, tant si fem servir un mètode com un altre, tant pel que fa als macronutrients com pel que fa les quantitats? Perquè moltes vegades anem una mica perdudes.
Mira, pel que fa... Començo primer pel què, no? I després el quant, de quantitats. Pel que fa al què, i això és una de les coses que tractarem, no? en aquestes xerrades, és tenir com a base alimentació saludable. Llavors, per tant, primer hem d'entendre què és una alimentació saludable, perquè no és fàcil, no?, amb tot aquest bombardeig, no?, d'informació, i ens tenir clar aquestes bases. Llavors, a partir d'aquí oferim, ja sigui triturat o Baby-led Weaning o BLIS, alimentació saludable, d'acord? Després hem de tenir en compte més petites coses, no?, que ja desenvoluparem més en la xerrada, vull dir, si hi ha aliments que podem oferir o no, no?, si hi ha alguns que potser ens hem d'esperar més de temps o no, si aquests calendaris d'orientació, no? Aquests de dir, no, això no ho pots introduir fins als 8 mesos, no, sí, si són certs o no. Uh-huh. Ja us faig una mica d'espoiler, però bueno, no molt. Vale. Bueno, això seria una mica el què, d'acord? I després, el quant, les quantitats, tant si fem triturats com si fem Baby-led Weaning o BLIS, aquí, i això és molt revolucionari, més quan venim, no, d'aquest aprenentatge de tants grams, tantes quantitats, no?, i quantitats molt tancades. Doncs aquí seria una mica, i la frase una mica revolucionària, de dir, deixa que la criatura decideixi segons la gana i l'apetit que tingui. I això vindria lligat, no, amb això del baby led weaning que us deia, que no és simplement oferir trossos, és alimentació guiada per la criatura. No? És a dir, jo ofereixo el que et dono, perquè jo tinc un criteri, no?, com a adulta, i sé quins aliments són saludables, i tu del que jo t'he posat, una mica esculls què i en quina quantitat. Val? És a dir, que aquí qui estaria guiant la quantitat de menjar és la pròpia criatura. Clar, això ens sona molt revolucionari quan ens hem criat amb això de però com que deixi, no? Si a mi m'han dit 100 grams d'això, 60 d'això. I de fet això, que també és una cosa per si algú li interessa, a les xerrades es parla molt de, doncs, de l'alimentació infantil, no? Però això ens serveix també per adults i adultes. Sí, perquè nosaltres també hauríem de deixar-nos guiar més per la gana, no? I per l'apetit, que no per quantitats tancades. I sobretot les criatures, que això ho tenen innat. Bueno, si aquí ens està escoltant algú que ha sigut mare o pare, no? O àvia, o que ha tingut criatures, no? Cuidant criatures, és impossible donar de menjar a un nadó que no té gana.
No.
És a dir, imaginem un nadó de 7-8 mesos, si diu que no, bueno, diu que no, t'aparta la cara, no ho treu, és que no, és impossible, perquè tenim un mecanisme innat de gana i sacietat que funciona perfectament. Què passa amb la cultura, amb els anys, amb la tele, amb el forçar a menjar? Que ens ho carreguem. I aleshores arribem a adults i adultes sense aquesta regulació. I aquí és quan ens diuen les quantitats, perquè anem molt perduts, no? Molt perdudes. Si ho deixem des d'un principi, no trenquem aquest mecanisme, és a dir, deixem que les criatures mengin la quantitat segons la seva gana i la patència, que és un mecanisme innat fisiològic que tenim, no ens caldrà parlar de gramatges ni quantitats concretes.
Hi ha una part també, per exemple, dels avis i àvies, no?, que venen d'aquesta cultura una mica després de la postguerra, que pensen que s'ha de menjar sí o sí, que si la nostra criatura no menja o no menja molt, doncs no està sana, perquè durant molts anys també hem associat, no?, fins i tot el sobrepès infantil a estar saludable, quan ara veiem, no?, que és tot el contrari, que pot comportar moltes problemàtiques. Quan ens hauríem de preocupar, Raquel, perquè una criatura doncs no vol menjar? Quin és el punt de dir, ostres, doncs mira, és que si no menja molt durant un dia, no passa res fisiològicament. Com podem posar aquestes línies vermelles a dir, sí, preocupa't, o, escolta, pot ser que un dia doncs no li vingui de gust i no passa res?
Sí, primer tenir en compte que això... Bueno, venim d'aquí, Venim d'això de que bat el plat, d'ostres, hem menjat, no? De que, quan mirem les xifres de com estan les nostres criatures, no? Tenim unes xifres de sobrepès i obesitat elevadíssimes. I, en canvi, diguéssim, de malnutrició, no? Que criatures que estan amb molt baix pes, són ínfimes, són anecdòtiques. Aleshores, estem posant molt el focus en aquelles xifres tan petites que hauríem de posar cap a l'altre. Però això és molt difícil, no? Perquè també és una cosa cultural, no? Sí. Que venim. Aleshores, és normalíssim, perquè a més la gana, diguéssim, aquest apetit que deia que servia com a guia, quan som molt petits, no? Diríem que gairebé fins a la preadolescència, no? Preadolescència, bueno, fins als 9-10 anys, que seria ja com una preadolescència, es diu que aquesta gana, aquest apetit, és erràtic i impredictible. I això què vol dir? Que hi ha dies que tens molta gana, no? Que hi ha criatures que hi ha que tenen molta gana. Per què? Perquè estan a punt de o fer una estirada, no? O fer un creixement molt elevat, o fer un canvi cognitiu, no? És a dir, bueno, ara començo a caminar, o ara començo a parlar, o ara algun canvi, no?, molt elevat, i que tenen molta gana i menja moltíssim. I clar, tu com a família, si vienes arriba, sí, no? I vinga, li poso més quantitat, i com que aquest apetito és impredictible, a lo millor quan ja hagi acabat el seu cos de fer aquesta estirada o de preparar-se per aquest canvi cognitiu, ja no té gana. I a lo millor està una setmana que menja molt poc i dius, aquí què ha passat? No ho entenc, si abans menjava més. I això ens passa molt a l'any. A partir de l'any les criatures mengen menys quan tenien a lo millor 8-9 mesos. Okay. Parlo en general, després hi ha casos concrets. Doncs clar, això és normal. I ens hem de partir de la base que si aquest mecanisme de gana i apetència funciona i nosaltres no hi interferim, la criatura pot regular-se perfectament. Llavors, hi haurà períodes en què menjarà molt, períodes en què menjarà menys. ¿Vale? Quan ens hem de començar a preocupar? Si això se'ns allarga molt en el temps, ¿vale?, i no parlo d'un dia sencer ni de 2-3 dies, vull dir que I que perquè a vegades ens hem de deixar, esperar 2 o 3 dies perquè és freqüent que se'n vagi la gana abans de que vingui una infecció, per exemple. D'acord? Sí. Això és molt normal, el cos es prepara i quan ets pare o mare ja ho comences a detectar. Ui, no té gana, ui, 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 ui. I l'endemà febre, no? Per exemple.
Clar.
Bueno, si això se'ns allarga més enllà, no? Aquests 3 dies o 4 dies, si veus que és molt freqüent, si veus que la criatura no està activa, no es mou molt, no? No està molt activa, ha canviat una mica la seva manera de fer, igual aquí sí que ens podem començar a preocupar. És molt estrany, de totes maneres, ¿vale? Vull dir que per enviar un missatge de tranquil·litat, això són casos molt, molt concrets. Es pot potser donat, per exemple, per una falta de ferro. I per això aquí el Bliss, enfront al Baby Led Weaning, si té en compte d'ostres, anem a introduir aliments rics en ferro a partir dels 6 mesos, que és la primera cosa, no, que ens podria, el primer nutrient que ens podria començar a faltar, no? Llavors, es podria donar una falta de ferro, es podria donar que hi hagi algun tipus d'intolerància o al·lèrgia que estigui provocant una mala absorció, és a dir, que no estem absorbint els nutrients que necessitem i, doncs, aquí la criatura, doncs, clar, no té força, no?, diguéssim, per estar activa, no?, per jugar, per estar fent les coses que feia sempre, però són casos molt concrets. Això serien com, bueno, alarmes que ens diuen, ui, aquí està passant alguna cosa. També pot ser que no tingui gana perquè hi hagi alguna cosa, que això ja no és terreny nostre, els nutricionistes, però psicològicament està passant alguna cosa que té aquesta criatura, no? Doncs, bueno, pot ser un canvi de domicili, pot ser una mort d'alguna persona propera, no? I que, clar, que això, doncs, també l'estigui afectant, no? I no, bueno, no mengi. Però, bueno, traient aquestes coses, generalment, les criatures passen per aquests períodes de tinc gana, no tinc gana, i no passa res. I una cosa que se m'ha oblidat de comentar, molt important. A vegades, com a pare o mare o familiar, no, tens la sensació que la teva criatura no menja, d'acord? I això molts cops no és cert. El que passa és que potser no està menjant el que jo crec que ha de menjar o el que jo vull que ha de menjar. I doncs aquí és on treballem molt de, bueno, quina percepció tens tu de la quantitat que ha de menjar una criatura? Després, físicament, potser no ho necessita, per això ens hem de deixar guiar per la seva pròpia gana, no? O el seu propi apetit.
Raquel, és superinteressant, estaríem tot el dia parlant d'aquest tema, la veritat que convidem a totes les famílies que puguin passar-se aquesta tarda, per exemple, per la Llar Dumbo a partir de les 3. A part, Eli, no sé si s'ha de fer algun tipus d'inscripció.
Bueno, millor si truquen a l'escola i diuen que hi aniran.
Per tenir una
mica de la quantitat de gent que hi serem.
Mira, doncs donem el telèfon, que és el 933-79-02-75, per poder avisar també que voleu anar aquesta tarda. I després hi hauran dues sessions més, el 23 de març i el 31 de març, on podeu anar tant a la Sol Solet com a la Granota per compartir aquests neguits al voltant de l'alimentació de les nostres criatures, que la Raquel, com hem vist, s'explica superbé i segur que us ajudarà moltíssim. Raquel, ha estat un plaer.
Moltes gràcies, també per mi.
Gràcies per haver-nos acompanyat i, Eli, t'esperem a la propera.
Molt bé, convidem a tothom a assistir a aquestes xerrades que jo crec que seran molt interessants per la gent que té infants d'aquests petitons.
Sens dubte. Una abraçada.
Molt bé. Adéu, una
abraçada. Cuideu-vos molt.
Adéu, gràcies. Adéu.